mirada descol·lapsar-la, Abel Font.
Ho ha anunciat el secretari general d'Infraestructures del Govern Central, Xavier Flores. El tercer carril serà en el tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. S'espera que el projecte per construir-lo estigui enllestit ja l'any que ve.
És el prioritari. L'Hospitalet d'Amposta, que és el punt de que hi ha la confluència de la A7 i AP7, i a partir d'aquí sí que tenim tan sols dos carrils de vies d'alta capacitat, doncs a partir d'aquell punt el que és prioritari és poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una fiabilitat, que si hi ha un accident algú, bueno, doncs permet que es pugui el trànsit millorar, si un camió avança un altre camió puguem superar per un altre costat, o sigui, per tant és una millora en la funcionalitat d'aquesta via.
L'IPC del maig repunta dues dècimes i se situa en el 8,2%, després que el març assolís el rècord del 9,5% i a l'abril caigués fins al 8%.
Els darrers mesos han pujat els preus dels aliments i begudes no alcohòliques en mig punt i del transport en 1,9 punts, mentre que els preus de l'habitatge, aigua, electricitat i gas baixen en 1,2 punts.
Mor un paracaigudista de l'aeròdrom d'Empuriabrava. Els Mossos investiguen la caiguda que s'hauria produït poc abans de la 1 del migdia.
La víctima és un home de 43 anys, segons han confirmat fonts policials. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, però, segons ha pogut saber la xarxa, la principal hipòtesi és que hi hauria hagut problemes tècnics amb el paracaigudes principal i el secundari només s'hauria obert parcialment.
El telèfon contra el suïcidi, el 024, atén 15.000 trucades en el primer mes d'acció.
El servei atén actualment 290 casos de possibles suïcidis i ha gestionat 650 derivacions als serveis d'emergències. Les dades les ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
En torno a 15.000 llamades atendidas. En torno a 650 derivaciones a los servicios de emergencia 112. Y en torno a 290 suicidios en curso. Teníamos que pasar del silencio al debate y del debate a la acción, como hemos hecho en el Gobierno de España, situando la salud mental en el epicentro de las políticas públicas.
En cultura, la nova temporada del Teatre Lliure tindrà menys produccions però més funcions amb l'objectiu de fer-lo més sostenible econòmicament.
La lituana Sant Ansí obrirà una temporada que també comptarà amb una adaptació de Yerma i la participació de directors com Àlex Rigola o Alberto San Juan. En paraules del director Juan Carlos Martel, el Lliure ha d'arriscar.
Ens trobem en una situació com a institució moltes vegades davant de projectes de risc, és evident. Llavors hem d'assumir un cert risc. El Lliure ha de poder arriscar. El que no es pot permetre és la manca d'excel·lència.
I en esports, en bàsquet, dos partits a Caixa o Faixa.
Joventut de Badalona i Barça juguen a les 9 al quart partit de les semifinals de la Lliga ACB. Els verd i negres volen forçar el cinquè, mentre que els blaugranes busquen el bitllet per a la final. I el Força Lleida juga l'accés a la final a 4 de 100 a la Lliga ACB. També a les 9 de la nit, els de la capital del Segrià reben el Càceres en el cinquè i definitiu partit dels quarts de final.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, divendres. Tenim aquesta dorsal a sobre nostra que ens porta sol i al final de la jornada podrien tornar-se a formar aquests intervals de núvols baixos més compactes a punts del litoral de Tarragona. Tot això amb una tendència de la temperatura a pujar. El dissabte encara dominarà el sol a primeres hores del dia. També a la tarda podrien créixer tèmidament algunes nuvolades a l'extrem nord del Pirineu, on no és del tot impossible que hi hagi algun ruixat. La temperatura encara es mantindrà amb aquesta tendència a pujar, valors que arribaran a superar els 35 graus a ponent de ara el dissabte. Diumenge tornarem a parlar d'estabilitat. Amb tot, creixeran amb força les nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu que deixaran escapar ruixats i xàfecs. També al final del dia podran arribar núvols i fins i tot les desfetes d'alguna tempesta a les comarques de Ponent. La temperatura el diumenge encara mantindrà aquesta tendència a l'alça i valors que pujar poden arribar a voltar els 36 graus de cara al diumenge al centre del dia. I d'això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A les portes d'un nou cap de setmana en previsió del volum de trànsit, el govern espanyol anuncia un tercer carril a l'AP7 per mirar de descol·lapsar-la. Ho ha anunciat el secretari general d'Infraestructures del govern central, Xavier Flores. Aquest tercer carril serà en el tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. S'espera que el projecte per construir-lo estigui enllestit ja l'any que ve.
Tot plegat davant la creixent preocupació del territori pels col·lapses que registra l'AP7 els caps de setmana amb l'arribada de la temporada estival o en dies laborables com el generat ahir a causa d'un accident. De moment, la Generalitat també ha avançat que posarà carrils addicionals i restringirà el pas de camions durant algunes hores en aquesta via per al cap de setmana llarg de Sant Joan.
Doncs ho dèiem, a les portes d'un nou cap de setmana anem a veure quina és la situació ara mateix a l'AP7, però també a la resta de vies catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs no parlem de grans problemes. Sí que hi ha una incidència a l'autopista AP7, a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. Un camió variat talla un carril en sentit nord, en sentit Barcelona, i provoca 4-5 quilòmetres de cua en aquesta via. També hi ha volum de trànsit amb aturades intermitents en sentit Girona, a l'altura de Mollet i fins a la Roca del Vallès. A banda d'això, perquè fa altres vies, destacar les cues d'entrada a la capital catalana a la C58, des de Montcada fins al nus de la Trinitat, també a la Pota Nord, a la B20, des de Montigalà fins al mateix nus de la Trinitat. Aturades puntuals també a la C60 Argentona en direcció Mataró, i les dues rondes molt carregades en tots els sentits de la marxa. De moment, és tot. És la secretaria de trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta. Com dèiem, el govern central anuncia noves mesures per mirar de descol·lapsar l'AP7 i reduir-ne la sinistralitat. Ampliarà amb un tercer carril el tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta, mentre, com us vam avançar ahir ja a la xarxa, estudia amb la Generalitat reduir la velocitat màxima dels 120 als 100 km per hora en els trams d'alta sinistralitat. Per la seva banda, el govern ha avançat noves restriccions de cara al cap de setmana llarg de Sant Joan. Maria Costa.
Ho ha anunciat el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, en una visita a la Cambra de Comerç de Tarragona, tot i que no ha detallat quan serà una realitat. Sí que ha concretat que el projecte constructiu estarà enllestit aquest mateix any.
És el prioritari. L'Hospital de Tamposta, que és el punt de que hi ha la confluència de la A7 i AP7, i a partir d'aquí sí que tenim tan sols dos carrils de vies d'alta capacitat, doncs a partir d'aquell punt el que és prioritari és poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una fiabilitat, que si hi ha un accident algú, bueno, doncs es permet que es pugui el trànsit millorar, si un camió avança un altre camió puguem superar per un altre costat, o sigui, per tant és una millora en la funcionalitat d'aquesta via.
L'objectiu de la mesura és reduir la circulació després que hagi augmentat un 40% el trànsit per l'alliberament dels peatges. A tot això, Flores ha assegurat que es millorarà la connectivit entre l'A7 i l'AP7 per adaptar els accessos entre aquestes dues vies d'alta capacitat.
L'anunci del govern central ha estat molt ben rebut pels alcaldes de les Terres de l'Ebre. Des d'Amposta, el batlle Adam Tomàs continua reclamant, però, una sortida de l'AP7 a la comarca del Montsià. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, que darrerament es va reunir a Madrid amb Flores, ha recordat que aquest tercer carril ajudarà a millorar el flux de trànsit en aquesta zona, alhora que ha reclamat una sortida de l'AP7 a la comarca del Montsià. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
És una bona notícia. Entenc que és una primera fase, no? Hospital d'Amposta, i que després això es pot arribar a ampliar Amposta-Ulldecona, i, com he dit, poder plantejar la possibilitat de fer aquesta sortida de l'autopista també al Montsià, per la zona de Friginals o Mas d'en Verge, que a nosaltres com a ciutat Amposta mos aniria molt bé, també, i que mos consta que la Generalitat i l'Estat també estan estudiant.
Recordem que el tram català de la AP7 no té tres carrils des d'Ulldecona fins a Tarragona, que deixa el sud del país sense una via ràpida.
L'àrea metropolitana de Barcelona considera que aquestes mesures són insuficients i reclamen mesures urgents, concretes i decidides per reduir els embussos.
Asseguren que suposen entre el 10 i el 25% de la contaminació per mobilitat a l'entorn de la capital catalana. Entre les accions que plantegen hi ha l'execució dels carrils bus pendents, així com la creació de noves zones d'aparcament a les estacions ferroviàries per facilitar la combinació de transport privat i públic.
La problemàtica a l'AP7 també preocupa i molt el sector turístic just a l'inici de la temporada d'estiu. En declaracions a la xarxa avui han criticat la falta de previsió de les administracions i avisen de les pèrdues que pot comportar aquesta situació si es cronifica. David Fleta.
El sector turístic mostra la seva preocupació per les retencions de l'AP7 de cara a l'estiu i demana a les administracions que busquin solucions per evitar que es produeixin cada cap de setmana. Aquesta és la crida que fa Xavi Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
Fa molts anys que sabem que algun dia s'acabaria el peatge de l'autopista. Vols dir que no hi podria haver algú altre de tota la gent que hi ha a totes les administracions? Algú que pensés, escolta'm, el dia que què podria passar? A, B, C... Escolta'm, si passa A, farem això. Si passa B, farem allò. Si passa C, farem allò. No, que ara, quan ja tenim el problema al damunt, com cada vegada, ara comencem a pensar a veure què podem solucionar. Pensa que per aquesta autopista entra no només tot el turisme europeu que ve a casa nostra. No, no. Tot el turisme que entra a Espanya passa per aquesta autopista. Imagina't a l'estiu.
Guardià remarca que si els clients veuen que les comunicacions amb la seva destinació turística fallen, pot trontollar el model d'èxit del turisme.
No deixem les infraestructures perquè avui nova polèmica en la plantada del govern a la visita de la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Finalment, el secretari general de Vicepresidència, Ricard Font, no ha assistit a la roda de premsa prevista per parlar dels projectes pendents relacionats amb l'anomenat quart cinturó del Vallès. Doncs bé, finalment Sánchez ha anunciat el traspàs parcial a la Generalitat, en concret del tram entre Sabadell i Terrassa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
De seguida recuperarem aquesta informació. En plan econòmic, l'IPC del maig repunta dues dècimes i se situa en el 8,2% després que el març assolís el rècord del 9,5% i a l'abril caigués fins al 8%.
Els darrers mesos han pujat els preus dels aliments i begudes no alcohòliques en mig punt i del transport en 1,9 punts, mentre que els preus de l'habitatge, aigua, electricitat i gas baixa en 1,2 punts. Al conjunt de l'Estat, la taxa de variació de l'IPC durant el maig va escalar fins al 8,7%, quatre dècimes més que la registrada a l'abril.
Més en plan econòmic, la Generalitat sancionarà 14 entitats financeres amb 1 milió d'euros per clàusules i interessos abusius en les anomenades targetes revolving que permeten ajornar el pagament. El Departament d'Empresa considera altament preocupant els interessos desorbitats que cobren algunes entitats i l'Agència Catalana de Consum farà una campanya informativa a les xarxes socials per conscienciar els usuaris que s'informin molt bé abans de contractar serveis financers. Mont Carvajal.
Les targetes de crèdit revolving també s'anomenen targetes abusives. Permeten comprar encara que no es tinguin diners. Són llamineres per l'usuari, però molt lucratives per les entitats perquè cobren uns interessos altíssims per sobre del 20%. Consum ha fet una inspecció d'ofici a 14 entitats financeres i ha detectat infraccions en totes. Ho ha explicat el secretari d'Empresa, Albert Castellanos.
Consum proposa sancionar 14 entitats financeres per infraccions relacionades amb la comercialització de les targetes revolving per un import global de 977.813 euros pel fet d'incloure clàusules abusives en els contractes i o cobrar interessos abusius.
Com que ho consideren molt preocupant, les inspeccions s'ampliaran. La Generalitat demana a les entitats que esmenin les clàusules abusives i als usuaris que s'informin i estiguin alerta.
I a aquesta hora en marxa el segon i últim dia de les 33enes jornades empresarials dels Pirineus. Anem-hi en directe, doncs. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera, bona tarda.
Bona tarda des del Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. Ara mateix, fa un moment, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, acaba de començar la conferència de Cloenda, ha arribat fa una estona aquí a la Seu i prèviament ha atès els mitjans de comunicació i el tema central ha estat precisament les declaracions que havia fet Pere Aragonès, el president de la Generalitat, al matí, aquí mateix, a la Seu d'Urgell, en què anunciava la no presència de la Generalitat en l'acte que havia convocat el govern espanyol en relació al quart cinturó, a la B40 del Vallès. Raquel Sánchez ha lamentat la no presència de la Generalitat i en aquest sentit ha assegurat que la intenció d'aquesta reunió era precisament arribar a un acord amb el govern català pel que fa a la gestió, licitació i execució d'aquesta obra.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Ignasi Cervera, des de Ràdio Seu. Precisament tornem a aquesta informació de la que parlàvem abans. Avui nova polèmica, ho dèiem ara, en la plantada del govern a la visita de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, aquest matí. Finalment, el secretari general de Vicepresidència, Ricard Font, no ha assistit a la roda de premsa prevista per parlar dels projectes pendents relacionats amb l'anomenat quart cinturó del Vallès. no ho han fet, diu el govern, per queixar-se de la manca d'inversió de l'Estat sobre Catalunya. Doncs bé, finalment Sánchez ha anunciat el traspàs parcial a la Generalitat, en concret del tram entre Sabadell i Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa.
L'Estat es compromet a finançar l'extensió del quart cinturó fins a Sabadell, mentre la Generalitat s'encarregarà de l'estudi informatiu, definir el traçat, adjudicar les obres i executar-les. Ho ha anunciat aquest divendres la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una trobada al Consell Comarcal amb els alcaldes de Terrassa, Sabadell i Castellà. Aquesta via, prevista al Pla Especial de Mobilitat del Vallès, farà la funció de ronda entre Sabadell i Terrassa. Inclou un enllaç amb la ronda oest de Sabadell i amb la B-124 cap a Castellà. La infraestructura, sense traçat, calendari ni pressupost, hauria d'acabar amb el cul de sac de la B40 a Can Roca, agreujat quan es completi el trajecte fins a Brera l'any que ve. Raquel Sánchez és la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
És la voluntat compartida de les administracions per avançar en una solució pràctica i compartida, perquè és una voluntat compartida a les necessitats d'aquesta comarca, a les necessitats dels seus habitants i, sobretot, també de les seves empreses.
A última hora, la Generalitat ha anunciat que no seria l'acte en protesta per la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya. El govern assegura que encara no hi ha cap acord signat i que falta definir aspectes clau com la inversió de l'Estat i la titularitat de la via.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Mor un paracaigudista a l'aeròdrom d'Empuriabrava. Els Mossos investiguen la caiguda que s'hauria produït poc abans de la una del migdia.
La víctima és un home de 43 anys, segons han confirmat fonts policials. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, però, segons ha pogut saber la xarxa, la principal hipòtesi és que hi hauria hagut problemes tècnics amb el paracaigudes principal i el secundari només s'hauria obert parcialment. No es tractava de cap curs d'iniciació, perquè l'home ha saltat sol. L'avís per aquest accident arribava pocs minuts abans de la una del migdia.
I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona han detingut 9 persones en un macrodispositiu antidroga al barri de Camp Clar. Prop de 250 agents han desarticulat dos dels grups criminals més actius de la zona, que venien al detall cocaïna, heroïna i marihuana. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Com a resultat d'aquesta operació, s'han detingut a 9 persones pertanyent a dos grups criminals que traficaven amb heroïna, cocaïna i marihuana a la zona. Han estat entre 200 i 250 agents els que han actuat amb la unitat canina i un helicòpter. S'han desmantellat un total de 4 plantacions i qualifiquen d'òptim l'operatiu. El cap de l'àrea bàsica policial del Tarragonès dels Mossos d'Esquadra, Ramon Franqués, indica com aquests seran grups matriarcals i les dues dones al cap han estat detingudes.
Sí que és veritat que hi ha alguna ramificació fora, però és tot molt centralitzat aquí, i en quant a que es pugui haver més detencions, esperem que sí, no els seus caps, perquè esperem que això són dos grups matriarcals, val? I s'han pogut detenir les dues dones doncs que governaven una mica aquest grup, i les possibles detencions que fem seran doncs, perquè continuem la investigació o per petits detalls que ens queden altres persones que col·laboraven amb aquests grups.
L'operatiu segueix en marxa i es preveuen més detencions. Aquest està marcat dins d'un grup de dispositius conjunts al barri de la ciutat, el qual està en marxa des d'inici d'aquest any.
I els Mossos d'Esquadra descarten que la noia amb lesions trobada aquesta matinada a la platja de la Mar Vella de Barcelona hagi patit una agressió sexual. La jove de 19 anys ha detallat a la policia que s'ha barallat amb una altra jove que l'ha pegat a la cara deixant-la així de desorientada. Gala Vila.
La noia trobada aquesta matinada a la Mar Vella amb ferides greus ha estat víctima d'una baralla. Així ho ha declarat davant dels Mossos d'Esquadra una vegada s'ha serenat. La jove ha descartat la possibilitat d'una agressió sexual, fet que les autoritats han intuït en primera instància quan ha estat assistida. Després que dues noies trobessin la víctima desorientada i amb lesions a la mandíbula i al nas, han avisat a una patrulla de la Guàrdia Urbana de la zona. Ràpidament, el sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Clínic, on s'ha engegat el protocol contra abusos sexuals com a mesura preventiva. Després de desmentir l'agressió sexual i malgrat les ferides físiques de la noia, ha preferit no denunciar la baralla.
Avui es compleix un mes de la posada en marxa del telèfon contra el suïcidi, el 024. Des que ha entrat en funcionament s'han atès unes 15.000 trucades, 290 casos de suïcidis en curs i 650 derivacions als serveis d'emergència. Tina Forest.
El telèfon contra el suïcidi, el 024, ha rebut fins a 15.000 trucades des que es va posar en marxa ara fa un mes, unes xifres que ha donat a conèixer la ministra de Sanitat, Carolina Darias. La ministra ha reivindicat aquesta mesura com una de les grans demandes socials a la ciutadania i que ha posat la salut mental al centre de les polítiques públiques.
En torno a 15.000 llamadas atendidas, en torno a 650 derivaciones a los servicios de emergencia 112 y en torno a 290 suicidios en curso. Teníamos que pasar del silencio al debate y del debate a la acción, como hemos hecho desde el Gobierno de España, situando la salud mental en el epicentro de las políticas públicas.
Pel que fa als usuaris que han contactat amb els professionals d'aquest servei, en destaquen tres perfils majoritaris. És el cas de les dones, els joves i el professorat.
I a les Garrigues i al Segrià, una vintena de municipis continuen sense aigua de boca. Avui es compleix una setmana des de la detecció de contaminants a les aigües del pantà d'Utxesa. Durant aquests dies s'està subministrant aigua potable en cisternes i la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues adverteix que el problema pot anar per llarg.
Des de la Mancomunitat reclamen una solució definitiva que podria passar per captar aigua de l'embassament de l'Albagés. L'Agència Catalana de l'Aigua assumeix bona part del cost d'aquesta solució, en concret el 90% en el cas dels municipis de menys de 500 habitants i el 50% en els més grans. Però els altres 11 municipis que s'abasteixen de la Mancomunitat han rebutjat aquest oferiment i ara per ara prefereixen continuar repartint o subvencionant aigua embotellada als seus veïns. El repartiment d'aigua en cisternes s'anirà repetint dos cops per setmana mentre no se solucioni el problema i puguin tornar a utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure i per cuinar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En cultura, la nova temporada del Teatre Lliure tindrà menys produccions, però més funcions, amb l'objectiu de fer-lo més sostenible econòmicament. La lituana Sant Ancí obrirà una temporada que també comptarà amb una adaptació de Llerma i la participació de directors com Àlex Rigola o Alberto San Juan. David Navarro.
La programació del Lliure es redueix de 37 a 26 produccions, però les funcions passen de 373 a 388. Així, segons el seu director, Juan Carlos Martel Bayot, es busca equilibrar el pressupost i fer els projectes el màxim de sostenibles possible. El teatre es marca l'objectiu ambiciós de sostenir una societat mancada d'històries i ho farà sota el lema «Tanquem parèntesi» i «Que la imaginació broti», amb produccions com «Sant en si», «Yerma», «Hedda Gabler», «Tots eren fills meus» o «Lectura fàcil». Tot plegat, segons el director del Lliure, amb l'objectiu d'obrir-se al màxim de capes de la societat.
Ens trobem en una situació com a institució moltes vegades davant de projectes de risc. És evident. Llavors, hem d'assumir un cert risc. Llavors, el Lliure ha de poder arriscar. El que no es pot permetre és la manca d'excel·lència.
Martel Bayot també ha fet balanç de la temporada 21-22, que ha qualificat de bona, amb una ocupació total del 68% i més de 62.000 espectadors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. En bàsquet, Joventut de Badalona i Barça juguen aquesta nit a les 9 al quart partit de les semifinals de la Lliga ACB. Els verd i negres busquen mantenir-se vius en la lluita pel títol, mentre que els blaugranes, amb 2-1 a favor de la sèrie, volen un nou triomf que els doni el bitllet per a la final on espera el Real Madrid. El partit es juga a Badalona i es preveu un ple absolut a les grades de l'Olímpic. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa Laia Martínez.
El principal problema dels verd i negres és que ja no tenen marge d'error perquè si perden queden eliminats. Carles Duran té la plantilla físicament al límit i això pot ser el gran hàndicap per la penya, tot i que competeix fins al final. El seu objectiu ara és aconseguir empatar per tal de jugar el definitiu enfrontament aquest diumenge a Barcelona. Escoltem el jugador Andrés Félix.
Es el objetivo ahora tratar de sacar el siguiente partido. Con un buen ambiente aquí en casa, controlar las pérdidas, también batallar más por el rebote y creo que implementar un nivel físico muy alto, de que ellos también sabes que no puedan llegar a ese nivel.
L'afició tornarà a respondre a les graderies amb més de 10.000 espectadors, però tot i això pot no ser suficient per doblegar el Barça. Pel partit d'aquest vespre tornaran a convocat Brodzianski, tot i que la seva participació torna a ser complexa.
També en bàsquet, el Força de Lleida juga avui a Caixa Ofeixà a l'accés a la final a 4 de 16 de la Lliga CB. A les 9 de la nit, els de la capital del Segrià reben el Càceres en el cinquè definitiu partit dels quarts de final. Gerard Encuentra és l'entrenador del Força Lleida.
Disfrutar, no? Disfrutar del partit, que si guanyem doncs tenim el premi de jugar una Final Four, i si no, hem d'estar contents del treball que hem fet, no? I jo crec que hem d'anar amb aquesta mentalitat, sobretot de disfrutar, de mantindre la il·lusió que hem tingut tot l'any. Jo crec que tot l'any hem tingut molta il·lusió per jugar aquest tipus de partits. L'equip és ambiciós per a intentar arribar a la Final Four. Això, l'equip ho té, encara que sigui dolgut, ho té, vol arribar a la Final Four, però tot a través de la il·lusió.
Aquesta nit comença la final de l'Hockey Lliga masculina. A partir de les 9, el Reus Deportiu juga a la pista del Liceu, el primer partit de la final, que es disputa el millor de 5. Després d'eliminar contra pronòstic el Barça, en les semifinals els de la capital del Baix Camp es duran en un títol de Lliga que no guanyen des de l'any 2011. Jordi García és el tècnic de l'equip del Baix Camp.
Doncs gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barbar als esports, Jordi Cervantes esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com millorar el descans? Primer de tot, cal tenir cura del que mengem i bevem a l'últim àpat del dia. Cal limitar els excitants com el cafè, el te, les begudes de cola, el sucre o la xocolata. I l'alcohol, que provoca son de baixa qualitat, no reparador i amb despertars freqüents. Si podeu, sopeu el més aviat possible, el més pròxim que pugueu a l'hora de la posta de sol, intentant que sigui 3 o 4 hores abans d'anar a dormir i evitant àpats molt abundants. No us fiqueu al llit amb sensació de gana. Es pot prendre algun snack lleuger abans d'anar a dormir, com una beguda vegetal amb canyella i flocs de civada, o fruita deshidratada sense sucre, o fins i tot una infusió relaxant. Si ets fumador, procura evitar-ho a la nit. La nicotina també és un estimulant. També cal parar atenció a la llum natural i al cicle sol-foscor. Desperta't abans i amb llum solar i vés a dormir més d'hora. No utilitzis l'ordinador, telèfon mòbil o altres dispositius electrònics una hora i mitja abans d'anar a dormir. La il·luminació LED li diu al cervell que es mantingui despert. No facis servir el mòbil o pantalles fins 5-10 minuts després de llevar-te. Evita veure la televisió abans d'anar a dormir. Si al llarg de la nit sols aixecar-te per anar al bany, evita encendre la llum de tota l'habitació, la pantalla del mòbil o altres llums brillants. Millor tenir llums indirectes de color càlid, com un groc o ataronjat. Pel que fa a les condicions ambientals, redueix la temperatura de la casa o de l'habitació abans i durant les hores de son. L'habitació ha d'estar ben ventilada i temperatura fresca sense arribar a ser desagradable. Assegura un ambient tranquil i silenciós. Si és possible, aïllat de qualsevol soroll extern. Per a algunes persones, és útil l'ús de taps per les orelles. Utilitza persianes i cortines opaques que bloquegin el pas de la llum o fes servir un antifaç. Usa roba de llit i pijama lleugers, de cotó, sense costures gruixudes o adornaments que molestin. Utilitza un matalàs i coixins còmodes i de bona qualitat. Evita coixins excessivament alts o durs. No tinguis un rellotge visible constantment al dormitori. Finalment, marca unes rutines per anar-te'n al llit. Estableix un horari regular per anar a dormir. Crea el teu propi ritual o rutina abans d'anar-te'n al llit. Escolta música relaxant, meditar, beure una infusió, posar-te crema o preparar la roba pel dia següent. Repetir aquests hàbits indicaran al teu cos que és l'hora d'anar a dormir. Aprèn a reconèixer els signes de son i a retirar-te al llit quan els detectis. Calfreds, badalls, pèrdua d'atenció o fallades llegint. Si amb tot això no t'adorms en menys de 30 minuts després d'anar al llit, aixeca't i fes alguna cosa fins que el teu cos i ment es sentin cansats. O bé, pots complementar amb algun suplement natural prescrit per un professional.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A les portes d'un nou cap de setmana en previsió d'un alt volum de trànsit, el govern espanyol anuncia un tercer carril a l'AP7 per mirar de descol·lapsar-la. Abel Font.
Ho ha anunciat el secretari general d'Infraestructures del govern central, Xavier Flores. El tercer carril serà en el tram comprès entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. S'espera que el projecte per construir-lo estigui enllestit ja l'any vinent.
És el prioritari. L'Hospitalet d'Amposta, que és el punt de que hi ha la confluència de la A7 i AP7, i a partir d'aquí sí que tenim tan sols dos carrils de vies d'alta capacitat, doncs a partir d'aquell punt el que és prioritari és poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una fiabilitat, que si hi ha un accident algú, bueno, doncs permet que es pugui el trànsit millorar, si un camió avança un altre camió puguem superar per un altre costat, sí, per tant és una millora en la funcionalitat d'aquesta via.
L'IPC del maig repunta 2 dècimes i se situa en el 8,2% després que el març assolís el rècord del 9,5% i a l'abril caigués fins al 8%.
Els darrers mesos han pujat els preus dels aliments i begudes no alcohòliques en mig punt i els del transport a 1,9 punts, mentre que els preus de l'habitatge, aigua, electricitat i gas baixen en 1,2 punts.
Mor un paracaigudista de l'aeròdrom d'Empúria Brava. Els Mossos investiguen la caiguda que s'hauria produït poc abans de la 1 del migdia.
La víctima és un home de 43 anys, segons han confirmat fonts policials. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, però, segons ha pogut saber la xarxa, la principal hipòtesi és que hi hauria hagut problemes tècnics amb el paracaigudes principal i el secundari només s'hauria obert parcialment.
El telèfon contra el suïcidi, el 024, atén 15.000 trucades en el primer mes d'acció.
El servei atén actualment 290 casos de possibles suïcidis i gestiona, o ha gestionat, 650 derivacions als serveis d'emergències. Les dades les ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
En torno a 15.000 llamadas atendidas. En torno a 650 derivaciones a los servicios de emergencia 112. Y en torno a 290 suicidios en curso. Teníamos que pasar del silencio al debate y del debate a la acción, como hemos hecho desde el Gobierno de España, situando la salud mental en el epicentro de las políticas públicas.
En cultura, la nova temporada del Teatre Lliure tindrà menys produccions, però més funcions, amb l'objectiu de fer-lo més sostenible econòmicament.
La lituana Sana en si obrirà una temporada que també comptarà amb una adaptació de Yerma i la participació de directors com Àlex Rigola o Alberto San Juan. En paraules del director Juan Carlos Martel, el Lliure ha d'arriscar.
Ens trobem en una situació com a institució moltes vegades davant de projectes de risc, és evident. Llavors, hem d'assumir un cert risc. El Lliure ha de poder arriscar. El que no es pot permetre és la manca d'excel·lència.
En esports, en bàsquet, 2 partits, a caixa o faixa.
Joventut de Badalona i Barça juguen a les 9 el quart partit de les semifinals de la Lliga ACB. Els verdinegres volen forçar el 5è, mentre que els blaugranes busquen el bitllet per a la final. I el Força Lleida juga l'accés a la final 4, final a 4, descens a la Lliga ACB. També a les 9 de la nit, els de la capital del Segrià reben el Càceres en el 5è i definitiu partit dels quarts de final.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bona tarda.
Hola, divendres. Tenim aquesta dorsal a sobre nostra que ens porta sol i al final de la jornada podrien tornar-se a formar aquests intervals de núvols baixos més compactes a punts del litoral de Tarragona. Tot això amb una tendència a la temperatura a pujar. El dissabte encara dominarà el sol a primeres hores del dia. També a la tarda podrien créixer tèmidament algunes nuvolades a l'extrem nord del Pirineu, on no és del tot impossible que hi hagi algun ruixat. La temperatura encara es mantindrà amb aquesta tendència a pujar, valors que arribaran a superar els 35 graus a ponent de cara encara el dissabte. Diumenge tornarem a parlar d'estabilitat. Amb tot, creixeran amb força les nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, que deixaran escapar ruixats i xàfecs. També al final del dia podran arribar núvols i fins i tot les desfetes d'alguna tempesta a les comarques de Ponent. La temperatura el diumenge encara mantindrà aquesta tendència a l'alça i valors que pujar poden arribar a voltar els 36 graus de cara al diumenge al centre del dia. I d'on això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A les portes d'un nou cap de setmana en previsió del volum de trànsit, el govern espanyol anuncia un tercer carril a l'AP7 per mirar de descol·lapsar-la. Ho ha anunciat el secretari general d'Infraestructures del govern central, Xavier Flores. El tercer carril serà en el tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. S'espera que el projecte per construir-lo estigui enllestit ja l'any que ve.
Tot plegat davant la creixent preocupació del territori pels col·lapses que registra l'AP7 els caps de setmana amb l'arribada de la temporada estival o en dies laborables com el generat ahir a causa d'un accident. De moment, la Generalitat també ha avançat que posarà carrils addicionals i restringirà el pas de camions durant algunes hores en aquesta via per al cap de setmana llarg de Sant Joan.
Doncs ho dèiem, a les portes d'un nou cap de setmana. Anem a veure quina és la situació ara mateix a l'AP7, però també a la resta de vies catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Doncs parlem en general de força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Destaquem dues incidències a l'autopista AP7. D'una banda, a Sant Sadurní hi ha un camió variat que talla un carril en sentit nord. Hi ha 4 o 5 quilòmetres de cua des de Vilafranca en aquest punt. I també hi ha un altre vehicle variat a l'altura del Vendrell, en aquest cas en sentit Tarragona, que també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de cua. Pel que fa a volum de trànsit, només queden intensitat a l'altura de Montornès en sentit nord en aquesta autopista AP7. A banda d'això, a la C58, un accident talla un carril a Montcada en sentit Sabadell. Hi ha retencions des del nus de la Trinitat i també hi ha, es veu afectada la B20, la Pota Nord, amb aturades des de Montigalà fins al nus de la Trinitat. Les rondes molt carregades en tots els sentits de la marxa, a l'extrem més tocant cap al nus de la Trinitat, i també queden cues residuals de la C60 Argentona en direcció Mataró. De moment això és tot des de Serra Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda. Com dèiem, el govern central anuncia noves mesures per mirar de descol·lapsar l'AP7 i reduir-ne la sinistralitat. Ampliarà amb un tercer carril el tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta, mentre, com us vam avançar ahir a la xarxa, estudia amb la Generalitat reduir la velocitat màxima del 120 al 100 km per hora en els trams d'alta sinistralitat. Per la seva banda, el govern ha avançat noves restriccions de cara al cap de setmana llarg de Sant Joan. Maria Costa.
Ho ha anunciat el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, en una visita a la Cambra de Comerç de Tarragona. Tot i que no ha detallat quan serà una realitat, sí que ha concretat que el projecte constructiu estarà enllestit aquest mateix any.
És el prioritari. L'Hospitalet d'Amposta, que és el punt de que hi ha la confluència de la A7 i AP7, i a partir d'aquí sí que tenim tan sols dos carrils de vies d'alta capacitat, doncs a partir d'aquell punt el que és prioritari és poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una fiabilitat, que si hi ha un accident algú, bueno, doncs es permet que es pugui el trànsit millorar, si un camió avança un altre camió puguem superar per un altre costat, sí, per tant és una millora en la funcionalitat d'aquesta via.
L'objectiu de la mesura és reduir la circulació després que hagi augmentat un 40% el trànsit per l'alliberament dels peatges. A tot això, Flores ha assegurat que es millorarà la connectivivitat entre l'A7 i l'AP7 per adaptar els accessos entre aquestes dues vies d'alta capacitat.
L'anunci del govern central ha estat molt ben rebut pels alcaldes de les Terres de l'Ebre. Des d'Amposta, el Batlle d'en Tomàs continua reclamant, però, una sortida de l'AP7 a la comarca del Montsià. A Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, que darrerament es va reunir a Madrid amb Flores, ha recordat que aquest tercer carril ajudarà a millorar el flux de trànsit en aquesta zona, alhora que ha reclamat una sortida de l'AP7 a la comarca del Montsià. Escoltem l'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs.
És una bona notícia. Entenc que és una primera fase, no? Hospital d'Amposta, i que després això es pot arribar a ampliar a Amposta-Ulldecona i, com he dit, poder plantejar la possibilitat de fer esta sortida de l'autopista també al Montsià, per la zona de Friginals o Mas d'en Verge, que a nosaltres com a ciutat Amposta ens aniria molt bé també i que ens consta que la Generalitat i l'Estat també estan estudiant.
Recordem que el tram català de la AP7 no té tres carrils des de Ulldecona fins a Tarragona, que deixa el sud del país sense una via ràpida.
No deixem les infraestructures perquè avui nova polèmica en la plantada del govern a la visita de la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Finalment, el secretari general de Vicepresidència, Ricard Font, no ha assistit a la roda de premsa prevista per parlar dels projectes pendents relacionats amb l'anomenat quart cinturó del Vallès. Doncs bé, finalment Sánchez ha anunciat el traspàs parcial a la Generalitat, en concret del tram entre Sabadell i Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Les targetes de crèdit revolving també s'anomenen targetes abusives. Permeten comprar encara que no es tinguin diners.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'Estat es compromet a finançar l'extensió del quart cinturó fins a Sabadell, mentre la Generalitat s'encarregarà de l'estudi informatiu, definir el traçat, adjudicar les obres i executar-les. Ho ha anunciat aquest divendres la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una trobada al Consell Comarcal amb els alcaldes de Terrassa, Sabadell i Castellà. Aquesta via, prevista al Pla Especial de Mobilitat del Vallès, farà la funció de ronda entre Sabadell i Terrassa. Inclou un enllaç amb la ronda oest de Sabadell i amb la B-124 cap a Castellà. La infraestructura, sense traçat, calendari ni pressupost, hauria d'acabar amb el cul-de-sac de la B-40 a Can Roca, agreujat quan es completi el trajecte fins a Brera l'any que ve. Raquel Sánchez és la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
És la voluntat compartida de les administracions per avançar en una solució pràctica i compartida, perquè és una voluntat compartida a les necessitats d'aquesta comarca, a les necessitats dels seus habitants i, sobretot, també de les seves empreses.
A última hora, la Generalitat ha anunciat que no seria l'acte en protesta per la manca d'inversions a l'Estat de Catalunya. El govern assegura que encara no hi ha cap acord signat i que falta definir aspectes clau com la inversió de l'Estat i la titularitat de la via.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En plana econòmica, l'IPC del maig repunta dues dècimes i se situa en el 8,2% després que al març assolís el rècord del 9,5% i a l'abril caigués fins a 8%.
Els darrers mesos han pujat els preus dels aliments i begudes no alcohòliques en mig punt i els del transport en un 1,9 punts, mentre que els preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i el gas baixen en 1,2 punts. Al conjunt de l'Estat, la taxa de variació de l'IPC durant el maig va escalar fins al 8,7%, 4 dècimes més que la registrada a l'abril.
Més, en plana econòmica, la Generalitat sancionarà 14 entitats financeres amb 1 milió d'euros per clàusules i interessos abusius en les anomenades targetes revolving que permeten ajornar el pagament. El Departament d'Empresa considera altament preocupant els interessos desorbitats que cobren algunes entitats i l'Agència Catalana de Consum farà una campanya informativa a les xarxes socials per conscienciar els usuaris que s'informin molt bé abans de contractar serveis financers. Mont Carvajal.
Les targetes de crèdit revolving també s'anomenen targetes abusives. Permeten comprar encara que no es tinguin diners. Són llamineres per l'usuari, però molt lucratives per les entitats perquè cobren uns interessos altíssims per sobre del 20%. Consum ha fet una inspecció d'ofici a 14 entitats financeres i ha detectat infraccions en totes. Ho ha explicat el secretari d'Empresa, Albert Castellanos.
Consum proposa sancionar 14 entitats financeres per infraccions relacionades amb la comercialització de les targetes revolving per un import global de 977.813 euros pel fet d'incloure clàusules abusives en els contractes i o cobrar interessos abusius.
Com que ho consideren molt preocupant, les inspeccions s'ampliaran. La Generalitat demana a les entitats que esmenin les clàusules abusives i als usuaris que s'informin i estiguin alerta.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, aquesta tarda es produeix o s'ha produït la presa de possessió de la nova alcaldessa de Mollet del Vallès, que pren el relleu de Josep Monràs, qui va deixar l'alcaldia després de 7 anys al càrrec. Anem fins allà per saber com ha anat. Ràdio Mollet, Joel Gascón, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs tot just ara s'acaba de fer el recompte de vots i ja podem assegurar que Mireia Dionisio ha estat investida com a nova alcaldessa de Mollet. Val a dir que ha comptat amb 9 vots del Partit dels Socialistes, 2 dels seus socis de govern de Podem Mollet i un de Ciutadans. En faltaven també un regidor de Ciutadans que no ha pogut ser la votació, així com un del Partit dels Socialistes. Tot feia pensar que guanyarien aquesta votació, però no amb la majoria, que necessitaven 13 regidors dels 25, però val a dir que des de Junts per Mollet han decidit votar aquesta continuïtat a Mireia Dionisio, cosa que Josep Monràs, l'anterior alcalde, no va aconseguir a les passades eleccions en el ple d'investidura. Per tant, ja podem dir que Mireia Dionisio ha estat investida nova alcaldessa de la ciutat de Mollet.
Doncs moltíssimes gràcies, Joel Gascón. I en clau nacional, Oriol Junqueras ratifica la seva confiança en Gabriel Rufián com a líder d'Esquerra Republicana al Congrés. El president dona per tancada la polèmica per les declaracions de Rufián després que el diputat republicà es disculpés. Mataró, Ràdio Oriol Debat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
De seguida recuperarem aquesta informació. Mor un paracaigudista a l'aeròdrom d'Empuria Brava. Els Mossos investiguen la caiguda que s'hauria produït poc abans de la una del migdia.
La víctima és un home de 43 anys, segons han confirmat fonts policials. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, però, segons ha pogut saber la xarxa, la principal hipòtesi és que hi hauria hagut problemes tècnics amb el paracaigudes principal i el secundari només s'hauria obert parcialment. No es tractava de cap curs d'iniciació, perquè l'home ha saltat sol. L'avís per aquest accident arribava pocs minuts abans de la una del migdia.
Els Mossos d'Esquadra descarten que la noia amb lesions trobada aquesta matinada a la platja de la Mar Vella de Barcelona hagi patit una agressió sexual. La jove de 19 anys ha detallat a la policia que s'ha barallat amb una altra jove que l'ha pegat a la cara deixant-li així desorientada. Gala Vila.
La noia trobada aquesta matinada a la Mar Vella amb ferides greus ha estat víctima d'una baralla. Així ho ha declarat davant dels Mossos d'Esquadra una vegada s'ha serenat. La jove ha descartat la possibilitat d'una agressió sexual, fet que les autoritats han intuït en primera instància quan ha estat assistida. Després que dues noies trobessin la víctima desorientada i amb lesions a la mandíbula i al nas, han avisat a una patrulla de la Guàrdia Urbana de la zona. Ràpidament, el sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Clínic, on s'ha engegat el protocol contra abusos sexuals com a mesura preventiva. Després de desmentir l'agressió sexual i malgrat les ferides físiques de la noia, ha preferit no denunciar la baralla.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ara sí, recuperem aquesta informació que avançàvem abans. Oriol Junqueras, que hauria ratificat a Gabriel Rufián com a líder d'Esquerra Republicana al Congrés. El president dona per tancada la polèmica per les declaracions de Rufián després que el diputat republicà es disculpés. Mataró, Ràdio, Oriol Debat.
Oriol Junqueras ratifica la seva confiança en Gabriel Rufián com a líder d'Esquerra a Madrid. El president d'Esquerra Republicana dona el tema per tancat del tot, diu, després de les seves disculpes. Ho ha expressat en l'entrevista que ha fet avui als estudis Vis Lligonya de TV Mataró. Junqueras assegura que té la seva confiança, la de la direcció del partit i també la de tots els portaveus parlamentaris i la gent d'Esquerra.
Del tot. Tots els candidats d'Esquerra Republicana, qualsevol de les eleccions que hem fet, tenen tota la nostra confiança, la de l'organització, la meva, i tots els nostres portaveus parlamentaris i tota la nostra gent té tota la nostra confiança, del tot. Jo em sento molt orgullós de la gent que sap rectificar i que jo crec que s'ha explicat amb molta claredat i que la seva rectificació també ha sigut molt clara.
El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, és a la capital del Maresme per la presentació del candidat del partit a Mataró, Pim Camproví, a les properes eleccions municipals de l'any que ve.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Avui es compleix un mes de la posada en marxa del telèfon contra el suïcidi, el 024. Des que ha entrat en funcionament s'han atès unes 15.000 trucades, 290 suïcidis en curs i 650 derivacions als serveis d'emergències. Tina Forest.
El telèfon contra el suïcidi, el 024, ha rebut fins a 15.000 trucades des que es va posar en marxa ara fa un mes, unes xifres que ha donat a conèixer la ministra de Sanitat, Carolina Darias. La ministra ha reivindicat aquesta mesura com una de les grans demandes socials de la ciutadania i que ha posat la salut mental al centre de les polítiques públiques.
En torno a 15.000 llamadas atendidas, en torno a 650 derivaciones a los servicios de emergencia 112 y en torno a 290 suicidios en curso. Teníamos que pasar del silencio al debate y del debate a la acción, como hemos hecho desde el Gobierno de España, situando la salud mental en el epicentro de las políticas públicas.
Pel que fa als usuaris que han contactat amb els professionals d'aquest servei, en destaquen tres perfils majoritaris. És el cas de les dones, els joves i el professorat.
I el govern central es marca el repte de reduir la taxa d'obesitat infantil un 25% de cara al 2030. Proposa 200 mesures que requereixen de la participació de fins a 15 ministeris i que fan especial incidència en l'àmbit educatiu i en reduir la bretxa econòmica de l'obesitat. De moment, el pla no va acompanyat d'una dotació econòmica, però l'executiu assegura que el seu finançament serà prioritari. Diana Bermejo.
Per minimitzar l'impacte d'aquest problema, el govern espanyol impulsarà fins a 200 mesures en els propers 8 anys. Algunes són augmentar l'activitat física dins i fora de l'escola, prescriure l'esport des de les consultes mèdiques, incloure la nutrició al currículum o assegurar menjadors escolars a totes les etapes educatives, un objectiu en què ja es treballa a Catalunya. La prioritat, com ha explicat el president Pedro Sánchez, també és reduir la bretxa social impulsant targetes alimentàries i garantint beques menjador a les famílies vulnerables.
I aquestes xifres, en definitiva, son especialmente altas para los niños y niñas que viven en hogares con niveles de renta muy bajos, quienes tienen, en definitiva, el doble de posibilidades de padecer esta obesidad. En definitiva, aquí se ha dicho, la pobreza también se refleja en los indicadores de salud y, por tanto, de obesidad.
El Pla Nacional per a la Reducció de l'Obesitat també vol incidir en el benestar emocional i en promoure el descans entre els nens i les nenes.
I pel que fa a la pandèmia, Sanitat ha notificat avui 42.456 contagis nous i 349 hospitalitzats menys per Covid-19 des de la darrera actualització. S'han registrat també 194 noves morts.
A Catalunya, els ingressats pugen també en 142 persones més. I a les UCI hi ha 4 crítics menys d'un total de 28 pacients. Pel que fa a la velocitat de contagi, aquesta puja fins a 1,05 i el risc de rebrot ho fa fins als 280 punts. En la darrera setmana s'han registrat 69 morts més per Covid.
En cultura, la nova temporada del Teatre Lliure tindrà menys produccions, però més funcions, amb l'objectiu de fer-lo més sostenible econòmicament. La lituana San Ansi obrirà una temporada que també comptarà amb una adaptació de Yerma i la participació de directors com Àlex Rigola o Alberto San Juan. David Navarro.
La programació del Lliure es redueix de 37 a 26 produccions, però les funcions passen de 373 a 388. Així, segons el seu director, Juan Carlos Martel Bayot, es busca equilibrar el pressupost i fer els projectes el màxim de sostenibles possible. El teatre es marca l'objectiu ambiciós de sostenir una societat mancada d'històries i ho farà sota el lema «Tanquem parèntesi» i «Que la imaginació broti», amb produccions com «San Ansi», «Yerma», «Hedda Gabler», «Tots eren fills meus» o «Lectura fàcil». Tot plegat, segons el director del Lliure, amb l'objectiu d'obrir-se al màxim de capes de la societat.
Ens trobem en una situació, com a institució, moltes vegades davant de projectes de risc. És evident. Llavors, hem d'assumir un cert risc. Llavors, el Lliure ha de poder arriscar. El que no es pot permetre és la manca d'excel·lència.
Martel Bayot també ha fet balanç de la temporada 21-22, que ha qualificat de bona, amb una ocupació total del 68% i més de 62.000 espectadors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona i el Barça juguen aquesta nit a les 9 al quart partit de les semifinals de la Lliga CB. Els verds i negres busquen mantenir-se vius en la lluita pel títol, mentre que els blaugranes, amb 2-1 a favor de la sèrie, volen un triomf que els doni el guitiet per a la final on espera el Real Madrid. El partit es juga a Badalona i es preveu un ple absolut a les grades de l'Olímpic. També en bàsquet, el Força Lleida juga avui a Caixa o Faixa l'accés a la final a 4 d'ascens de la Lliga CB. A les 9 de la nit, els de la capital del Segrià reben a Càceres el cinquè definitiu partit dels quarts de final. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa Sergi Guim.
L'equip de la capital del Segrià vol ser Girona el cap de setmana vinent en aquesta final a 4 i per fer-ho necessita guanyar sí o sí aquest divendres a l'equip extremeny. Gerard Encuentra, l'entrenador de l'ICG Força Lleida, ho deixava ben clar.
Disfrutar, no? Disfrutar del partit, que si guanyem doncs tenim el premi de jugar una Final Four i si no hem d'estar contents del treball que hem fet, no? I jo crec que hem d'anar amb aquesta mentalitat, sobretot de disfrutar, de mantindre la il·lusió que hem tingut tot l'any. Jo crec que tot l'any hem tingut molta il·lusió per jugar aquest tipus de partits. L'equip és ambiciós per a intentar arribar a la Final Four. Això, l'equip ho té, encara que estigui dolgut, ho té, vol arribar a la Final Four, però tot a través de la il·lusió, no?
Tot plegat en un espai fruit a Barris Nord que preveu comptar amb una entrada a les grades que feia molt temps que no es veia a la capital del Segrià. El partit avui mateix a les 9 de la nit.
Aquesta nit comença la final de l'hoquei lliga masculina. A partir de les 9, el Reus Deportiu juga a la pista del Liceu. El primer partit de la final que es disputa el millor de 5. Els de la capital del Baix Camp es volen endur un títol de lliga que no guanyen des de l'any 2011. Des de la nova Ràdio Reus informa Aleix Pérez.
Encara amb la ressaca roig i negre del cinquè partit viscut al Palau Blaugrana, ara el Reus Deportiu es troba davant de la segona final de la temporada, davant un Liceu al que ja va vèncer en temporada regular al Palau d'Esports i també a la Copa. Aquest millor de 5 posarà punt i final a l'hoquei lliga. Jordi García, entrenador del Reus, no considera el seu equip com a favorit per obtenir el títol.
No, jo crec que el Reus és favorit. Estem parlant del Liceu, que és un equipàs, que la lliga regular la guany, ha quedat segon amb molts punts de diferència amb el tercer. És evident que no som els favorits, però tampoc ho érem ara. El que hem de fer és seguir amb la dinàmica que portem, treballar, ser solidaris, ser ambiciosos, perquè ho estem sent, i anar partit a partit.
Tot a punt per a que les 9 de la nit es jugui aquest partit.
I d'aquí a pocs minuts comença el segon partit de la sèrie semifinal entre el Manlleu i el Telecable de l'Hockey Lliga Femenina, una eliminatòria que domina el Gijón per 1-0. Si torna a guanyar el conjunt de Súria, es classificaria per la final.
Gràcies, Jordi. Fins aquí Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Abel Font a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Fins dilluns.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Entre les noves arribades a la cartellera destaca La Voluntària. Una dona marxa a col·laborar a un camp de refugiats i descobreix una realitat desconeguda. També s'estrena Ninja Baby, un film noruec protagonitzat per una jove que s'embarassa per accident i la caricatura del seu futur fill. I torna una de les franquícies més populars, Jurassic World Dominion, que recupera tres dels protagonistes de la saga original.
She's Marisa, a new volunteer from Spain.
L'actriu Carmen Machi és la voluntària, una dona jubilada que, farta de la seva vida, decideix viatjar a un camp de refugiats grec. Quan hi arribi, descobrirà una realitat que no imaginava i que la portarà a explorar els límits de l'amor i la necessitat de sentir-se útil.
Marisa, se trata de que aquí hay unas reglas y hay que cumplirlas.
¿Estás embarazada o qué?
Anda, corta el rollo.
No estoy embarazada.
Tú mea en el puto palito.
Ninja Baby arrenca quan la Raquel, una il·lustradora de 23 anys, s'assabenta que està embarassada massa tard per avortar. Està de 6 mesos, però no té cap interès a ser mare. Abans de decidir què farà, comença a dibuixar el seu Ninja Baby, una caricatura del seu futur nadó que també té molt a dir.
¿Este es mi padre? ¿En serio? ¿Te acostaste con este tío?
L'Abuelo ha tingut un fill. És impossible.
Hola, maca.
Els tres mítics protagonistes de Parc Juràssic, Sam Neill, Laura Dern i Jeff Goldblum, tornen a moure's entre dinosaures a Jurassic World Dominion. Han passat 4 anys després de la destrucció de l'illa Nublar i ara els dinosaures viuen i cacen amb els humans en un equilibri precari. El futur d'aquesta convivència determinarà si l'espècie humana continua sent la màxima predadora del planeta.
Què és això?
El carnívor més gros que ha existit mai.
De pressa! Oh!
Ho veus? Ha anat bé.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Nova polèmica per la plantada del govern a la visita aquest matí de la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Finalment, el secretari general de Vicepresidència, Ricard Font, no ha assistit a la roda de premsa prevista per parlar dels projectes pendents relacionats amb l'anomenat Quart Cinturó del Vallès. La ministra Sánchez s'hi ha referit aquesta tarda en la trobada empresarial al Pirineu. En declaracions a Ràdio Seu, Sánchez ha dit que lamenta l'actitud del govern.
Lamento aquesta conducta, jo espero que no sigui aquesta l'actitud del govern de la Generalitat quan la proposta que hem fet des del govern d'Espanya és treballar, seure'ns a totes les taules que siguin necessàries, tècniques, polítiques, que parlem dels projectes un a un.
L'acte, però, aquest matí ha tingut lloc al Consell Comarcal del Vallès Occidental, on la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha anunciat el traspàs parcial a la Generalitat del Quart Cinturó, en concret del tram entre Sabadell i Terrassa. Canviem ara de qüestió. La Fira de la Gamba de Palamós torna després de 2 anys sense allà per culpa de la Covid-19 i ho farà amb novetats. Serà demà a